El cap de setmana passat ens sorprenia la notícia de que el corredor de la categoria reina de motociclisme, Simoncelli, perdia la vida durant la segona volta del Gran Premi de Malàisia. Les imatges del pilot estès a l'asfalt sense el casc i inconscient commocionaren el paddock i el món sencer. Aquest matí llegia algunes de les paraules que alguns pilots de GP han dedicat al seu company. M'han sorprès especialment les de Valentino Rossi, que guardava amb Simoncelli un vincle d'amistat molt gran. Il Doctori, molt afligit per la pèrdua del seu amic i per la pèrdua del somni de córrer junts al mateix equip, dedicava aquestes paraules. Se puede morir de muchas maneras. Se puede elegir hacerlo o se puede esperar a que llegue. La vida es así, pero nunca se puede morir viviendo un sueño. Quan l'he acabat de llegir, m'ha deixat realment parada. He pensat en tots aquells jugadors, esportistes, cantants, actors que moren mentre estan intentant realitzar el seu somni. Penso en Dani Jarque, penso en Antonio Puerta i penso també en Carles Sabater, entre d'altres. I no són tan sols aquests noms i cognoms, sinó totes aquelles persones que s'han anat d'aquesta vida massa joves i el que és més important, deixant el seu somni sense complir. És molt reflexiu el que diu Rossi i realment molt dur de pair. Sembla impossible que un esportista sobradament preparat pugui morir en condicions tan tristes i inesperades. És clar que no puc acabar les meves paraules sense denunciar la mala actuació dels serveis mèdics als circuits. Fa tan sols un any vèiem com el pilot Carmelo Morales era recollit de l'asfalt literalment com un sac de patates, trencant tots els protocols d'assistència. Simoncelli restava estirat a la camilla amb una cama que li penjava cap enfora. El seu coll i la columna no estaven protegits de cap manera, tot i el brutal impacte que acabava de patir. Un cop més es posava en dubte la professionalitat dels equips d'emergència. Vivim en gran mesura sense pensar en que qualsevol dia pot ser el nostre dia. Correm, comprem, gastem i malgastem el temps mentre hi ha persones, potser tan joves com en Simoncelli, que perden la vida fent inclús la seva feina.
D'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la FM. Això és Tot un poble, qui us parla i acompanya en Jordi García i Patricia Soler.
Des del 91.6 de la FM, escoltes Tot un poble, a Radio Trinitat Vella.
Com ja sabeu, Tot un poble és el magazín informatiu d'aquesta casa, un programa que s'emet cada dia de dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 4 de la tarda. Per tant, bona tarda, benvinguts, benvingudes, coneguem quins són els titulars a dia d'avui. Uns titulars que ens porten en primer lloc a parlar del barri del Congrés Indians, i és que els equipaments del barri sembla que es van redefinint.
A poc a poc, la zona propera a l'antic canòdrom de la Meridiana es va definint, tal com es va prometre als veïns quan es va enderrocar i se'ls va assegurar que es solventaria la manca d'equipaments tant del barri del Congrés i els Indians com de la Sagrera. La darrera notícia vers aquesta transformació arriba a principis d'aquest mes.
Doncs per parlar d'aquest tema tindrem amb nosaltres aquí en el nostre programa d'avui amb Vicent Sarmiento, que és el responsable de la coordinadora d'entitats precisament d'aquest barri de Congrés Indians. I parlant del canòdrom, hem de dir que les reformes sembla que ara mateix ens es troben aturades.
L'antic canòdrom està buit després de la reforma que es va fer a l'instal·lació per transformar-se en un centre d'art. Els veïns es queixen perquè creuen que s'està deteriorant i que no hi ha una sala d'exposicions ni un equipament pel barri.
Doncs aquesta serà la notícia del dia i parlem ara dels paradistes del Mercat de Sant Andreu que demanen millores. Precisament aquest tema doncs serà ampliat demà amb la nostra companya Cristina Paniello, que ens informarà de com està el Mercat de Sant Andreu i quines són les millores, quines són les reformes que es pensen dur a terme.
Alguns dels venedors del Mercat de Sant Andreu estan preocupats perquè creuen que el mercat necessita reformes. Tot i això, no volen que el recinte es tanqui i temen un procés d'obres llarg pugui fer augmentar encara més el nombre de parades tancades. El Mercat Municipal de Sant Andreu és un dels mercats més antics de la ciutat, però no s'ha renovat mai. Ja fa temps que es parla d'una possible reforma, però no tots els paradistes hi estan d'acord. Consideren que hi ha altres actuacions més urgents. El mercat de Sant Andreu té 42 parades, però una quarta part estan tancades. Això, segons els comerciants, dona mala imatge i caldria que l'Institut Municipal de Mercats hi posés remei.
També volem parlar-vos de la Casa Bloc, que obté una treva per al seu programa antidrogues.
L'associació Retorn, entitat formada pels familiars de drogodependents que ofereix l'únic programa totalment lliure de drogues de la ciutat, és optimista. L'amenaça de la pèrdua del local a la cèlebre Casa Bloc a Sant Andreu va arribar abans de l'estiu, juntament amb la decisió de l'Institut Català de la Salut de tancar el centre d'atenció i seguiment. El sí d'on va néixer l'entitat fa ja 26 anys.
Però la intensa mobilització tant de familiars i usuaris de tota l'àrea metropolitana, precisament per les característiques específiques del centre com dels veïns de Sant Andreu, ha fet que de moment hagin pogut tornar a obrir. Ara, doncs, s'haurà de veure les noves condicions. I continuem amb altres notícies. Ens n'anem ara a parlar novament de l'AVE, i és que les obres del tren d'alta velocitat ocupen ja els 3,8 quilòmetres del corredor La Sagrera-Sant Andreu.
Després d'un inici al ralentí l'any 2010, les obres d'estació són en l'actualitat intenses i ben visibles. L'immens forat de 500 metres de llarg, 100 d'ample i 40 de profunditat, on s'ubicarà la caixa de formigó, ja està a mig excavar entre els ponts de Bac de Roda i del Treball Digne. A prop de la seva capçalera nord i al costat de l'encara visible Vila Romana, encara que fora del recinte ferroviari, s'està treballant ara sense parar. S'ha d'acabar al llarg dels pròxims mesos el tram de la cobertura que s'utilitzarà com a pont provisional en comptes del pont del treball digne que ha de ser enderrocat. L'enllaç d'aquest pas superior sobre els rails amb un dels carrils segregats per als vehicles al costat del costat del mar, que connectaran el nus de la Trinitat, l'estació i els carrers de Mallorca i València al llarg de tot el corredor, és el que fa anar de pressa les excavacions arqueològiques.
Doncs sí, i parlant precisament d'aquest tema del pont del treball, hem de dir que demà hi haurà una sessió informativa per parlar d'aquest tema al Centre Garcilaso.
Doncs sí, demà dijous es farà una sessió informativa adreçada a tots els veïns i veïnes del barri interessats en conèixer les afectacions per l'enderroc i desviament del pont del treball. L'acte es farà a partir de les 7:30 de la tarda a la sala d'actes del Centre Garcilaso. Com sabeu, al carrer Garcilaso, número 103.
I acabem el nostre repàs de notícies d'avui parlant de la recuperació de les fotografies del fons Pinyol de Sant Andreu de principis de segle XX.
La tercera generació de la família Pinyol s'ha trobat centenars de fotografies de molt valor històric que mostren com era Sant Andreu a principis del segle XX. Els autors són l'Andreu Pinyol i el seu fill, l'Armand Pinyol. Ara el Centre d'Estudis Ignasi Iglesias les ha començat a restaurar i digitalitzar perquè estiguin a l'abast de tothom.
Doncs d'aquesta manera comencem el nostre programa d'avui. Ara el que farem serà una petita pausa, però atenció, perquè tot seguit parlarem amb en Vicenç Sarmiento, que tal com hem dit és el responsable de la coordinadora d'entitats del Congrés Indians. I ahir la principal notícia, doncs, és el tema del canòdrom, a veure de quina manera doncs els veïns pensen resoldre'l i quines són les iniciatives o les idees que s'estan portant a terme per tal d'habilitar aquest centre, el canòdrom de la Meridiana. Molt bé, doncs ara farem aquesta petita pausa i tornem tot seguit.
Soc d'un país que de cert ve d'antic, que ha passat molt de temps oblidat i oprimit. Soc d'un país on de la por se'n diu seny, que camina un pas endavant i dos enrere. Soc d'un país que es desfà a poc, i entre il·lusions i frustracions, mal de por sortir endavant. Sóc d'un país que poca gent coneix, que ell mateix es manté anònim, indecis. i li fan mal els atacs i la hipocresia d'aquells que se n'omplen la boca parlant i tenen un preu per la seva integritat. Mai he cregut que per ser d'un país fos necessari demanar permís. Jo sóc d'un país, sóc del món. 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 Oh, país meu, que malgrat dividit sàpigues destriar de les gens les virtuts, que trobis un camí de llibertat, que creixis cap endins, que el teu futur sigui crear en comptes de conquerir, que el teu jovent et faci perdre aquest mal seny i que portin el teu mar a dintre les venes. Que siguis un país del món. 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 Demanar permís. Jo sóc d'un país, sóc del món. 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 Sóc del món. Sóc d'un país, 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 sóc del món.
Saber què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar? Escolta cada migdia Tot un poble.
Molt bé, doncs ja tornem a ser aquí novament i tal com us informàvem, doncs tenim amb nosaltres en Vicent Sarmiento, que pertany a la coordinadora d'entitats del barri de Congrés Indians. I precisament, doncs ara fora de micròfon estàvem parlant del tema. I sembla que els equipaments del barri de Congrés Indians es van redefinint, però hi ha com dues vies, no?
Exacte.
Diferents.
Tots completament diferents. Uh-huh. Sembla ser que hi ha una forma de beneficiar una mica la part privada de que vol fer, donar-li una sortida amb un pàrquing que està tocant entre Concepció Arenal i Avinguda Meridiana, fer una sèrie d'instal·lacions a canvi de donar pues, un pavelló poliesportiu que pogués ser d'ús de tot el veïnat, de la Sagrera i de Congrés. I aquest penso que no és el més primordial.
Perquè això es troba al costat del canòdrom, no està...
A l'altra banda del carrer. Uh-huh. El canòdrom està a Concepció Arenal, tocant a la banda de muntanya, i això és la banda mar. que és dona a la sortida, a la dona a la banda de la Meridiana. Aquest rentacotxes i pàrquing i tot això té també sortida per la Meridiana.
Però sí que pertany a la zona de Congrés Indians.
No, aquesta Perteneix a la Sagrera. La Concepció Arenal divideix els parells són Sagrera i els Sanassos són Congrés.
Aleshores, qui tindria més possibilitats de poder gaudir d'aquesta zona serien els veïns de Sagrera.
Exacte, que nosaltres ho respectem i hi ha acords entre l'associació de veïns d'ambos barris, però això no és els equipaments que estan promesos, que nosaltres, la taula de treball que està formada per diverses entitats del barri, porta 5 anys treballant i lluitant per aquest tema, se'ns ha fet moltes propostes, han fet moltes reunions amb els quals algunes d'aquestes reunions assistien els Convergència i Unió, que són els que ara estan amb el govern.
Representants de l'Ajuntament. No?
Que perteneixen ara a l'Ajuntament i són els que poden prendre la decisió final. Quan estaven, mai s'havien definit, però el que sí que tenia molt clar és que els veïns havien arribat a un acord a que es volia zona verda, un pàrquing subterrani, un casal d'avis, un casal de centre cívic, un casal, una residència de gent gran de dia, una escola bressol, i tot això, de moment, s'ha anat en ordis.
I de quina manera es pot intentar reconduir la situació?
Jo crec que, vaig tindre una conversa fa pocs dies amb la presidenta de la taula, que tots coneixeu, que és la Belén Ayuca, també presidenta de l'Associació de Veïns, a qual va dir que convocaria la taula de treball i que tornaríem a lluitar. Jo penso que els veïns, el que hem de fer, totes les entitats, posar-se al capdavant i lluitar perquè aquest projecte es porti en marxa. Però amb l'últim plenari, el regidor, el senyor Blasi, va dir que ell no pensava comprometre's, pese a que és el regidor del barri, i que emplaçava que el procés participatiu del pla d'actuació del districte, deixant així sense cap valor, una vegada més, el treball de tots els veïns que porten darrere 5 anys darrere d'aquest tema.
Doncs sí que el que podem dir és que el que es vol en aquest terreny és l'escola bressol i un centre cívic.
Sí, i hi ha més coses, es va aprovar la residència de dia per gent gran, llavors el poliesportiu, però al haver aquesta proposta es va canviar i es va pensar que amb aquell espai es podia fer una altra cosa. Hi ha la sol·licitud que no se sap com es podria ubicar, és de fer una residència per gent deficients psíquics. Sí, però tot això està a l'aire. I llavors són 5 anys i jo penso que la gent s'ha de defartar.
Sí, són 5 anys treballant per una mateixa causa.
Sí.
I aleshores el tema dels jardins Vèlia, entre els barris de Congrés Indians i la Sagrera, recuperar aquest solar pels veïns, això ara mateix ho veieu com que no és possible.
Ens diuen que l'Ajuntament ja va comprar els terrenys que hi ha que són les pistes de tennis que es afegeix a tindre més metres quadrats entre zona verda i construcció per fer un camp mas, no? Però les pistes de tennis és una de les coses on s'han de fer equipaments. Es va posar l'escola Congrés Indians amb uns barracons i tal, provisional, esperant que després amb aquells terrenys es pogués fer un d'allò. Ja han arribat a un acord amb la Generalitat que passaran a ubicar-se amb l'escola aquesta que hi ha a la Sagrera.
La Rosa dels
Vents. La Rosa dels Vents. Uh-huh. Sí, o sigui, aquest, això quedarà d'allò. Però tot el que són les pistes de tennis, que actualment estan amb, hi ha una pista, s'ha fet una pista nova perquè de moment l'estigui utilitzant el Col·legi d'Arrels, perquè té molts nens i molts equips de bàsquet i de futbol sala i tal, i tenen que, però això és una cosa provisional. S'ha fet un forat allà, s'han posat unes pistes amb una, on havien dos pistes, s'ha posat uns terrenys per al club de petanca Can Ros, que està utilitzant, però també a precari, no? Llavors, aquí el que s'ha de fer és bellugar el tema i posar-lo en pràctica. I el primer és fer una crida a totes les entitats de que facin pinya i llavors, entre tots, per mitjans de la taula de treball i per mitjans de la coordinadora, puguem apretar i puguem forçar a que l'Ajuntament es defineixi i tiri endavant el pla.
Perquè la setmana passada ja va haver-hi una reunió amb els responsables de tirar endavant amb aquest projecte.
Bueno, de moment l'any passat, l'altra setmana, el que van tirar endavant és que es faci lo del, el que té el MACBA en projecte, que és fer el Centre de Cultura Contemporani a dintre de la, de lo que és el canòdrom i la grada. Això sí, acabar les obres i tirar-ho endavant. Això va haver-hi tota la o sigui, la majoria, o sigui, unanimitat. Llavors, ara té que tindre unes converses a l'Ajuntament amb la Generalitat, que és la que decideix, però penso que tiraran endavant el tema, però això afecta relativament als veïns. Clar. Sí, tindrem un centre d'art molt bé, estupendo, vindrà gent, vindran persones a visitar-lo, però continuarem sense equipaments. I el que interessa són els equipaments.
De tota manera, si ve gent, tal com has dit, a visitar el canòdrom, suposo que et coneixeran la zona i serà doncs el moment de reivindicar totes aquestes, tots aquests temes doncs, que han anat sortint.
Sí, penso que sí, però jo dic ara que estem a l'espera de la convocatòria de la taula de treball.
I aquesta taula de treball per quan està concertada?
Encara no, que jo sàpiga que no tenim data, però té que ser molt, molt, molt immediat.
I el que sí que hem trobat és que el canòdrom va fer aquella exposició del 00,
sí.
I a partir d'aquí
no n'ha fet cap altre més, està completament tancat.
O sigui, està totalment buit, no?
Totalment buit.
La primera fase de la reforma doncs va ser això, l'abril del 2010, l'exposició, i des de llavors doncs les portes de l'edifici han estat tancades, i ara doncs el que es diu és que 4,5 milions d'euros serien per incloure el mobiliari i les instal·lacions del museu.
Sí. I mentre em sembla que tenen un director que deu estar...
Sí, no està gaire content, la veritat, perquè sembla que el noi venia a treballar.
Exacte.
I no li estan posant les coses gaire fàcils. No,
perquè està regint un centre que està completament tancat, des de l'ODO no és agradable per ningú.
El que també hem de comentar és aquest equipament esportiu públic, un altre privat i un aparcament de dues plantes que també anirien en la zona aquesta que ens has dit que podria ser apta per acollir els veïns. També hem de dir que hi haurien algun local comercial per poder solucionar...
Sí, però tot això és privat, i tot això el que penso que amb els veïns no els hi té que fer cap gràcia és que aquí sí que l'equip de govern del districte està d'acord en fer això i llavors de parlar d'això. No s'ha de parlar solament d'això, s'ha de parlar de tot. Equipaments, els equipaments pel barri i aquest privat. Ha d'anar tot de la mateixa mà.
Doncs, si ens pots dir alguna cosa al respecte.
com vols dir?
El, del tema d'aquests equipaments que s'està treballant amb els veïns, del, a veure si, com ho teniu pensat de solucionar.
Bueno, jo seria partidari de que, quan, de que almenys proposar a la taula de treball que d'allò que es convoqui, que es convoquin alguna manifestació, alguna cosa, d'alguna forma pacífica, lògicament, d'anar a pressionar el districte. Ara hi ha un govern nou, però això no perquè siguin nous, tenen que deixar de banda els equipaments, que amb l'altre govern que havia anteriorment, municipal, es va acordar.
Per tant, heu vist que hi ha hagut un canvi, diguem-ne, no favorable.
Bueno, per als equipaments, sembla ser, per les declaracions del conseller, no. Del regidor, perdó.
Regidor. Molt bé, doncs si vols afegir alguna cosa més al respecte, que puguem parlar d'aquest tema...
No, pues, si demanar és que quan tinguem conclusions amb la propera reunió que fem de la taula de treball, pues, ho puguem tornar a vindre aquí i explicar a tota la gent del barri, pues, com està el tema.
Molt bé. D'acord, doncs estarem pendents a veure com es va solucionant aquest tema o com es van prenent mesures per poder intentar, doncs, solucionar-ho amb el breu temps possible, no? Perquè 5 anys ja... Doncs,
són molts anys.
Sí, treballant amb aquest tema, la veritat és que s'ha de trobar alguna solució.
Vale. Moltes gràcies.
D'acord. Doncs avui hem tingut amb el Vincent Sarmiento, que tal com us dèiem, és responsable de la coordinadora d'entitats d'aquí de Congrés Indians. I ara el que farem serà una nova pausa, escoltarem una mica de música i tornem tot seguit. Fins ara.
Diferent, però en un moment imatges que no se'n van. I ploren, ploren pels carrers, ploren com gotes d'aigua, senyor.
Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia.
Benvinguts, benvingudes, encetem un nou programa a Tot un Poble, la secció amb Roser Castells en companyia d'animals. Ja sé que la coneixen, ja sé que són oïdors habituals, estem a la 91.6 de la freqüència modulada, recordin, tenen un telèfon de contacte, és el 93 345 64 54 per fer-los totes les consultes pertinents del programa que farem avui, a continuació amb Roser Castells, o de tots aquells que ja hem anat emetent edició rere edició de Tot un Poble. D'altra banda, tenen l'adreça de correu electrònic informatius @rtv-migfm.com i ja aquí, en aquesta tarda, a Ràdio Trinitat Vella, amb Roser Castells. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda, Míriam.
Roser, quin tema tractem?
Doncs mira, avui parlarem dels animals exòtics, cosa animals que pot potser sorprendre en la nostra secció, perquè la nostra secció, que es diu En companyia d'animals, doncs parla d'això, d'animals de companyia, però avui parlarem d'animals exòtics, que estan molt de moda i que molta gent en té també a casa.
I tant que sí, però són adequats per tenir a casa?
Mira, quan parlem d'animals exòtics, em refereixo a animals com els rèptils, la gent que té serps, que té iguanes, que té tortugues, i també poden ser doncs, el que a vegades simplement diem mones, com poden ser macacs o titís, algun ximpanzé, això ja seria més potser una cosa més del món de l'espectacle, o també poden ser fures, el que en castellà es diu mapatges, que són els ossos rentadors, lloros, papagais, com pots veure, estic parlant d'un grup d'animals molt amplis, que no els uneix el fet de ser aus o de ser un altre tipus de genèric. I els agrupem amb exòtics. Exòtics és una forma de dir que són salvatges, perquè són exòtics per nosaltres, a la nostra latitud i en el nostre context. Si no, no ho serien. Són animals generalment salvatges. I això què vol dir? Doncs que han d'estar en un entorn salvatge, han d'estar en un hàbitat natural i per tant, responc ara a la teva pregunta, doncs no serien els animals més adequats per tenir casa, tot i que cada vegada més coneixem gent que té això, sobretot iguanes, cocodrils fins i tot, no? Animals doncs, que d'entrada doncs, no serien els més recomanables, perquè animals de companyia estrictament són els gossos i els gats. Amb aquests altres animals la interacció, la companyia que fan seria part, ja, quan parlem d'algun tipus de simi, però és que clar, això és un altre tema, eh? No són, aquests animals no són de companyia. Per què no són animals de companyia més que res? Doncs perquè són animals que haurien d'estar en el seu hàbitat natural, perquè allà tenen tot el que necessiten, que és el que un animal ha de tenir, el que necessita. Doncs l'espai, segons quin animal sigui, que pugui córrer, que pugui saltar, la temperatura. Hi ha animals que la seva temperatura ideal és una temperatura molt més càlida que la nostra, com pot ser el cas dels bons rèptils. I n'hi ha d'altres que han d'estar en una temperatura molt més freda, com pot ser això que dèiem, un os rentador. Llavors, aquests animals, de cap manera a casa nostra, per molt bona intenció que tinguem i per molt bona voluntat que hi posem, poden tenir aquestes necessitats cobertes. Això que dèiem, un mapatge, un os rentador, no pot estar en una gàbia d'un conill, perquè no es pot moure, perquè no pot saltar, perquè no tindrà la temperatura adequada.
Així doncs, s'han de tenir en compte les necessitats de cada animal.
Exacte. Hem de pensar en les necessitats reals de cada animal i veure si allò a casa nostra ho pot tenir. I en aquests animals dels quals estic parlant aquesta tarda, no, ja veiem que no són les que es poden tenir en una casa. Clar, una casa, si fos una casa, no sé on dir-te, a la Cerdanya, amb una gàbia de 20 metres per 20 metres, però estem parlant, no estem parlant d'això.
Estem parlant de cases convencionals.
Exacte, com... I tot i així ja veuríem si podem reproduir realment les necessitats. Però en principi estem parlant de cases com les dels nostres oients a Barcelona, pisos.
Sí, sí.
Llavors aquests animals... Podem parlar, si et vols, d'alguns exemples que potser ens poden fer més fàcil visualitzar.
I és més, a més, en la major part dels casos parlem d'espais reduïts o força
i
reduïts
tant, i tant.
De vivenda.
Sí, sí, i clar, en general sí. I la temperatura i la humitat. Clar. Una serp pot necessitar un calor, però també un entorn relativament humit. Llavors, posem alguns exemples perquè sigui més fàcil imaginar-s'ho. Perquè clar, està ple de persones que pensen és que jo el cuidaré tan bé com pugui. Hi ha molts animals que quan són petits poden ser semblants en el sentit de que el seu aspecte ens pot fer pensar que té unes necessitats semblants a les d'un conillet, a les d'un hàmster. Doncs posem això a les fures, aquest cas que et deia dels ossos rentadors. Són animalons que potser de petits podem veure assequibles a tenir casa, que tenir-los en una gàbia, però que llavors en molt poc temps creixen molt, no caben a la gàbia i fins i tot poden mostrar una certa agressivitat que potser no és agressivitat, sinó que no està en l'entorn. Pot esgarrapar, pot tenir necessitat de moure's i el dia que l'obres de la gàbia fer un estirabot. Què passa? Doncs s'ha donat casos d'animals d'aquests que la gent s'espanta i se'n van doncs, a Collserola, al Tibidabo, un lloc així, i pensen el deixaré anar, que aquí serà més feliç. Però clar, aquell animal no està preparat tampoc perquè el deixin anar de cop i volta. Pot ser perillós, pot ser que espantat algú el trobi i faci mal a algú, i després el més probable és que no pugui sobreviure perquè no és el seu entorn, no és el seu país tampoc. Potser viu en un lloc on neva i està aquí en un bosc i després no sap buscar tampoc l'aliment perquè ha estat a casa. Llavors, clar, no és una bona idea. Fa il·lusió quan és petit, però no és una bona idea. Veiem que si els estimem hem de voler el millor per ells i que en aquest entorn no estaran bé.
Però gairebé estem parlant d'un animalet exòtic com d'un cadallet de gos.
I són coses molt diferents. Que potser de petit els veiem semblant, que no ho són, però els veiem semblants, i després ens n'adonem i llavors ens espantem. I què fem amb allò? Un altre cas, per exemple, això que et deia, les serps, les iguanes, són animals d'entorns càlids. Llavors, no en un terrari no pot reproduir la situació original. A lo millor es posen uns determinats focus o llums per escalfar, però no ho graduem bé i pot arribar a produir cremades. Perquè potser doncs, no es compensen les necessitats de llum i de calor amb la humitat. I llavors fins i tot hi ha gent que decora, fa un fons en el terrari com de desert, de dunes, de sol, però clar, allò no... Aquell animal no té les condicions.
Una cosa és la recreació d'un espai.
Jo, a banda, també, això és una opinió molt personal, tampoc acabo de veure, clar, amb els rèptils, jo, i aquí podria tenir molts detractors, però a mi em sembla que no sé quina companyia fan, perquè saps què vull dir-te? Que quina interacció
sí,
pots tenir amb una serp o amb una iguana. Això ja és una qüestió a part, eh? O sigui, jo no... Són gustos personals, si jo dic de no tenir-los a casa no és per això, sinó perquè no podem reproduir un entorn adequat. Després, un altre cas d'uns animals que ja podem veure molt més propers a nosaltres i que sí que hi ha molta interacció, que és qualsevol tipus ja d'animal que sigui del tipus mona, no? Una
sí.
Tití, un macac, aquests animals de petitons també poden semblar que a casa els pots tenir molt bé, però després, quan es fan grans, també tenen una set d'espai, de saltar, i els macacs, per exemple, poden arribar a ser agressius. I també hem de tenir en compte una altra cosa, que en parlarem després, que com hem aconseguit aquests animals, perquè poden ser portadors de malalties contagioses pels humans, que també, o sigui, això ho hem de tenir en compte.
Present.
I un altre cas, que això ja no els tenim a casa, un ximpanzé i molt menys un goril·la no el tindràs a casa, però a vegades sí que en veiem en programes de televisió, en circs s'ha prohibit, ja no haurien d'haver-hi mai animals, no? Hem de pensar que quan aquests animals que genèticament són tan propers a nosaltres, quan se'ls posa a viure en un entorn humà, és un maltractament també. El fet de vestir-los, de tractar-los, després resulta que quan estan amb els animals de la seva pròpia espècie tenen com una mena desadaptació. Però no és bo. O en aquests programes de televisió es diu que els ceden perquè no estiguin nerviosos. Això no només un ximpanzé, eh? Quan veiem cabres, quan veiem animals...
Sí. A part de regne animal, inclús.
Que no, després són amoraris que els animals haurien d'estar dormint. Això és un maltractament, no és a l'entorn adequat. I a més, de, ja no en aquest exemple concret, sinó de tots aquests que estem parlant, si els volen reintroduir en el seu medi natural, és molt dificultós perquè no s'han desacostumat a buscar aliments, s'han acostumat a interaccionar amb els humans. Per tant, no és dir els retornarem, no, no, és que no els hauríem d'arribar a treure, perquè el problema és després amb els que la gent ja no vol, o que qui se'n fa càrrec, fundacions i, o zoos o així, perquè és que no es poden tampoc tornar a deixar alegrament allà on estaven, perquè no, no, han perdut l'hàbit o no l'han tingut mai de capturar aliment, de sobreviure. I, per exemple, en el cas dels zoos, en un zoològic no podem portar qualsevol animal, perquè en un zoològic hi ha unes espècies que tenen un interès des del punt de vista zoològic. Però, per exemple, un animal, un macac, que no, si no està en extinció, en un zoo no en volen, ja en tenen, no els pots tampoc anar a deixar a qualsevol lloc. No, vull dir que, i a més, amb això també hem de tenir molt present que hi ha moltes espècies en perill d'extinció, que solen ser aquestes que es converteixen en animals de moda per tenir com exòtics a casa. I això és perjudica, doncs, la fauna. En aquest sentit, a més, hem de tenir en compte com els aconseguim. Amb això cada vegada és més difícil que te'n vagis a Madagascar i vinguis amb una mona a la maleta. Això és molt difícil. Però si parlem d'animals més petitons, no sé, d'una tortuga, coses així, si ens els detecten no els deixaran portar. Però si portem un animal així, hem de saber que això és tràfic il·legal. Això que dèiem...
En temes de legalitat. De legalitat, perquè clar. Si parlem avui d'animals exòtics, com afecta, com entra en vigor la legalitat o no del fet d'adquirir un animal exòtic?
Doncs mira, això, sense aquesta frase que surt tantes vegades a les pel·lícules, que el desconeixement de la llei no eximeix
sí.
del seu compliment, doncs aquest és un cas més. I amb això, per exemple, no
són
pots
animals
portar...
exòtics i en tot, Roser?
Això, exacte, en tot. No pots portar un animal de no sé on del món com si res. Ni tampoc pots comprar-ne un per aquí i no assegurar-te que té tota la documentació que et confirma que aquell animal no ha arribat aquí per mitjà d'un tràfic il·legal, perquè el tràfic il·legal d'animals, d'espècies salvatges i exòtiques, hem de saber que és el tercer mercat negre al món després de les drogues i de les joies, del tràfic de, perdó, d'armes, dic jo de joies, d'armes i de drogues. El tercer mercat negre al món és el de tràfic d'espècies en extinció. Per tant,
caram,
fixem-nos bé a on ens fiquem. D'entrada, jo us diria, si no el teniu encara, penseu en un altre tipus d'animal. Si ja el teniu, ja el teniu, cuideu-lo el millor que pugueu. I si tot i així en voleu aconseguir un, assegureu-vos bé de com ha arribat aquí. Perquè ara, avui ens posarem molt seriosos i us llegiré un trosset de la llei de protecció dels animals.
Que crec que ens anirà bé tots.
Jo penso que... per saber-ho almenys, no? En què ens podem ficar. La llei de protecció dels animals és la llei 22/2003.
Sí.
Diu, agafo un trosset només, eh? Sí. A l'article 30, el punt 4, ens defineix com a infraccions molt greus tot el que us diré ara. La caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el comerç i l'exhibició pública d'espècies o dels ous i les cries d'aquestes espècies, de la fauna autòctona i no autòctona, declarades altament protegides o en perill d'extinció per tractats i convenis internacionals vigents a l'estat espanyol. A veure, simplifiquem una mica, eh? O sigui, tot el que siguin espècies declarades altament protegides o en perill d'extinció aquí o en convenis internacionals, tots aquests animals, sí, ens trobem davant de casos aquests que he enumerat, no? Casa que són tants que un ja perd el fil.
Ja, i tant.
La caça, la captura, la venda, la tinença, el tràfic, el comerç, tot això en espècies declarades en perill d'extinció o en considerades que s'han de protegir, altament protegides, són infraccions greus. I fins i tot fixeu-vos, exhibició pública d'espècies, per tant, tot això que dèiem dels circs, i del que ja ens pot passar encara ja més desapercebut, dels ous i de les cries. Les cries sí, però els ous, imagina't, eh? Per tant, això són infraccions considerades molt greus per la llei. I quines multes podem arribar a tenir per això? Perquè a vegades ens guiem una mica per això, Míriam, sap greu, però en lloc de conformar-nos amb dir no és legal o simplement el sentit comú em diu que no és, però si ho faig, què em pot arribar a costar això?
A veure.
Doncs això ens pot arribar a comportar una multa que pot anar des dels 2.001 euros fins als 20.000.
Són considerables.
Són diners. No ho hauríem de fer per aquest motiu. No ho hauríem de fer per aquest motiu. Però sapiguem això, doncs, que no...
Que està contemplat a la llei i a més està penat.
Exacte, és un animal molt bufó, jo no ho sabia. Doncs mira, has de tenir, si el tens, tenir tota la documentació i saber, ser conscient, no?, des del punt de vista ètic, de si estàs cobrint les seves necessitats, però a més saber que et pots ficar en un embolic que no hi comptaves. Sí, malauradament ens trobem en un cas, dius, bueno, molt bé, Roser, ens has explicat tot això.
Estem bé, molt bé, contents. Roser, ens has explicat tot això i estem molt contents.
Però jo tinc un cocodril que se m'ha fet aquí, que fa un metre i no sé què fer-ne. Què faig? Sobretot aquella història típica que hem sentit explicada a Nova York, jo no sé si és certa o només és una llegenda urbana, no?, que la gent tira els cocodrils pel al vàter i que després comencen a córrer per les... Jo no sé si això és cert o no.
Certament l'hem sentit.
Però no ens exposem a que això passi a Barcelona. Sisplau, ni cocodrils, ni serps, ni res al vàter, ni ossos, esquirols, ni fures a Collserola... Jo des d'aquí el que hauria dit és ja el teniu, no us en podeu desfer, però soc conscient que algú pot dir jo no puc més, m'he ficat en un embolic i ara no sé com i me'n vull desfer. Doncs aleshores, sobretot, assessoreu-vos bé de com fer-ho. Jo avui, així com altres vegades, us dono webs de referència, no us en donaré de protectores perquè les protectores em diran només falta que ens han vist aquests desaprensius, però això sí, us demano, n'hi ha de protectores, altres vegades n'hem parlat. Si voleu desfer-vos d'un animal d'aquest tipus, adreceu-vos-hi, ells us diran com fer-ho. Sapigueu que hi ha centres d'acollida també especialitzats, no només per gossos i gats, n'hi ha per rèptils, i última hora, doncs, sempre encara un punt més general, l'administració.
Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia.
Molt bé, doncs continuarem parlant d'animals en una altra ocasió. Això sí, heu de tenir en compte i cuidar força si teniu algun animal a casa. Ara anem directament al que és la nostra agenda, el nostre repàs dels actes i activitats que es realitzen a casa nostra. I parlem en primer lloc d'un cicle que es diu Lletra Petita, taller de descoberta, dia de la biblioteca, conte, taller, aventures amb els llibres. Això es realitza a la Biblioteca de la Sagrera.
A la Biblioteca de la Sagrera, Marina Clotet, al carrer del Camp del Ferro, número 1, us oferirà demà dijous a les 6 de la tarda i dins del cicle Lletra Petita, tallers de descoberta, dia de la biblioteca, conte, taller d'aventures amb els llibres, a càrrec de la Villanueva. Per una mainada de 3 a 8 anys descobrireu personatges que viuen aventures amb llibres i els quals es passen coses a la biblioteca. Caldrà parar bé les orelles per saber què succeeix i poder ajudar-los. Després, en un taller de plàstica, fareu cobertes de contes amb els protagonistes.
Doncs l'entrada és totalment gratuïta. I més coses encara tenim per comentar-vos, com per exemple el que s'està realitzant els dijous al Sant Andreu Teatre. Es diu Pinxa però no mata i amenitza els dijous fins al mes de desembre, com hem dit, al SAT.
Un viatge a partir d'històries plenes d'humor i acompanyades per la música del duo Floret omplirà demà dijous al Sant Andreu Teatre amb l'objectiu d'oferir una proposta lleugera i agradable per a trencar la rutina de la setmana. Els argentins Daniel Pellegrinet i en Joaquín Daniel es van conèixer fa anys durant el rodatge d'un anunci d'amanides Floret. A partir d'aquest fet neix amb el temps el duo Floret, un duet musical i teatral que interpreta cançons i històries divertides en un espectacle que parla dels estrangers, del que s'enyora, es descobreix, es malinterpreta. Diàlegs, monòlegs, música bona i diversió amb l'objectiu de fer oblidar mal de caps i passar una molt bona estona. Joaquín Daniel és conegut pels seus papers a l'obra de teatre L'Amèrica d'Edward Hopper o a la sèrie televisiva Vent del Pla o Infidels. Daniel Pellegrinet és un compositor, cantant i músic multiinstrumentalista que, junt amb un parell de Loop Station, interpreta i programa temes en directe, convertint-se en un autèntic home orquestra pur modern.
Molt bé, doncs Pinxa però no mata formarà part, en la seva primera funció, de la quarta edició del Festival UIS, que fa de pont cultural entre Europa i Amèrica Llatina. Diàleg entre creadors i públic, nous usos dels espais per l'art, formació, entreteniment i integració. El duo Floret es van donar a conèixer la temporada passada a la sala Almacén amb l'espectacle Superficial World Tour, on va prorrogar degut a l'èxit del públic. I encara tenim més coses per comentar-vos, com per exemple aquesta exposició Jocs Reunits al Centre Cívic de Sant Andreu.
El Centre Cívic Sant Andreu, al carrer Gran número 111, us ofereix cada dia de dilluns a dissabte una exposició amb el nom Jocs Reunits, un repàs del que ha estat la darrera temporada de la Factoria de Sant Andreu, i per això ens presenten una mostra amb els treballs dels artistes que han passat per aquí, per al Centre Cívic Sant Andreu, els darrers mesos. Cada dissabte de mes es convida un nou artista que explica com i per què fa la seva feina. Els dilluns els podeu veure de 4 a 10 de la nit, dimarts a divendres de 9 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 10 de la nit, i els dissabtes de 11 a 2 i de 5 a 10. L'entrada és gratuïta.
I atenció, perquè per demà s'estrena, ja prevista una estrena. Serà a les 9 de la nit i es diu Rates, abans que la lluna caigui, de Javier J. Moyano, es realitza a la Nau Ivanov.
Rates, una mena un ruïnós parc infantil de l'extraradi en el transcurs d'una nit immensa i una plena. És allà on els personatges reben la notícia que aquella serà l'última nit de les seves vides. Davant d'aquesta revelació, tots hauran de prendre un reguitzell de decisions extraordinàries en una nit on ja no hi ha res a perdre. S'estrena demà dijous a les 9. L'entrada és, en aquest cas, de 12 euros, però pels Amics de la Nau serà de 10. Rates ens transporta a un ruïnós parc infantil de l'extraradi en el transcurs d'una nit immersa i una plena. Una enorme lluna plena i un parc infantil abandonat a les afores de la ciutat. Un jove fugitiu, una noia que busca el seu gos perdut i un home misteriós que sembla amagar algun secret. Reben la notícia que els queden unes poques hores de vida, el món a punt d'acabar-se en una nit en la que tot és possible, fins i tot que la lluna caigui.
Doncs sí, podria ser una d'aquestes possibilitats de que la lluna caigui. I també podem gaudir d'una altra exposició. Es diu L'aventura de conèixer exposicions, exposició foto interpreta Manel Exclusa, Víctor Sunyol, des d'unes correspondències del 2005 al 2011.
La Biblioteca Ignasi Iglesias del Centre Cultural Can Fabra, al carrer Segre número 24, us ofereix cada dia fins a final de mes i dins del cicle L'aventura de conèixer exposicions. L'exposició foto interpreta Manel Exclusa, Víctor Sunyol, des d'unes correspondències 2005-2011, doncs és foto interpreta un projecte de creació basat en la relació entre la fotografia i la literatura. En aquesta exposició es podran veure fotografies del fotògraf Manel Exclusa nascudes a partir de la correspondència mantinguda amb el poeta Víctor Sunyol entre els anys 2005 i el 2011. Dilluns, dimecres, dijous i divendres la podeu veure de 10 del matí a les 9 de la nit. Els dimarts i els dissabtes de 10 a 2 i de 4 a 9. I els diumenges també de 11 a 2 del migdia. L'entrada és també, en aquest cas, gratuïta.
Doncs una exposició també interessant a la Sagrera, al Centre Cívic de la Sagrera La Barraca, és aquesta que es realitza amb el nom Camions Hispano-Suïssa i Pegaso, amb cabina avançada 1942-1955. Es realitza de dilluns a divendres, a 4 de la tarda, a 9 de la nit, al mateix Centre Cívic de la Sagrera, al carrer Martí Molins, número 29. I què és el que podreu trobar allà? Doncs imatges de camions, la cabina dels quals va resultar capdavantera en el transport per carretera de l'època. El preu de l'entrada és totalment lliure i ho podreu gaudir fins al 3 de novembre. Molt bé, doncs arribat a aquest punt nosaltres que ens hem d'acomiadar, emplaçar-vos a demà, perquè tindrem un programa força especial en què parlarem dels mercats de Sant Andreu, i donar les gràcies doncs, a Patrícia Soler per haver vingut avui al nostre programa, també donar les gràcies a la Raquel, amb la que ens trobarem, tornarem a trobar aquí els micròfons el proper divendres, i jo que m'acomiado i comentar-vos doncs això, que ens retrobem demà a la mateixa hora. Que passeu una molt bona tarda.